Benvinguda a aquesta anàlisi. Avui tenim sobre la taula uns documents que ens porten a un moment molt, molt concret.
I vibrant, diria jo.
I bastant salvatge de la història musical de Mallorca, sí. Parlem de finals dels 80, principis dels 90.
Mm-hmm.
Cal imaginar-se l'escena, eh? Gairebé tot el rock i el pop que es feia als Illes eren castellà.
Tot, pràcticament.
I doncs, enmig de tot això, apareix un grup de Cala Rajada anomenat Les 40 Putes.
Un nom que ja promet.
I tant. No sabien tocar, no tenien grans pretensions, però van deixar una marca. I la nostra missió avui és entendre com i per què.
Exacte. I és que potser aquesta és la clau de tot. No pretenien res, i potser per això ho van aconseguir tot. El que explorarem avui no és només la història d'un grup, sinó com un acte de pura diversió, gairebé de gamberrisme, pot esdevenir una petita revolució cultural.
M'agrada aquesta idea.
Com van agafar la seva llengua, el català de Mallorca, i la van posar al centre de la festa més desacomplexada, just quan la tendència era o cantar en castellà o...
O fer cançó protesta, molt més seriosa.
Molt més política, sí.
Aquesta és la crònica d'un terratrèmol cultural, però fet amb disfraces, caos i moltes ganes de gresca.
Posem-li fil a l'agulla, perquè el context aquí és fonamental.
Totalment. Abans que el fenomen del rock català de la península arribés amb força, el panorama a les Illes per a la música en català era... Bé, era desolador.
Sí, les fonts ho deixen molt clar.
Apunten a un únic referent de punk pop en la nostra llengua, un grup de Manacor, MAC.
Els pioners, podríem dir.
Exacte.
Wey, tot comença el vespre, quan se balla el sol, que poses un botllès, demanes un dobles, li dius a ta mare, abones el vell. Diu que no te'n vagis sense el sap bé, el dissabte. No, no, el dissabte.
La resta de l'escena, d'on sortirien els futurs membres de les 40 putes, bevia de dues fonts molt diferents. Per una banda,
la moguda madrilenya, i per l'altra, el punk basc. I aquesta barreja, és explosiva i molt reveladora.
Explica'ns una mica això.
D'una banda, tens l'hedonisme, l'estètica, la festa per la festa de Madrid. I de l'altra, la contundència, el missatge, la ràbia política del País Basc.
Dos mons.
Dos mons. I enmig, uns joves mallorquins buscant la seva veu. I aquí hi ha un detall fascinant que apareix a les notes.
Quin?
Un dels seus grups previs, Los que faltaven, que cantaven en castellà, ja incluïa al repertori una versió d'una cançó dels Macabons.
Seran dissabte.
Exacte. Era una petita llavor, gairebé una anomalia, que ja estava plantada allà, enmig de tot aquell sorroll en castellà.
I d'aquelles cendres, o més aviat, d'aquella festa, neixen les 40 putes.
Amb aquell nom.
Amb aquell nom, que avui segurament generaria polèmica, però les fonts insisteixen que no tenia res a veure amb la misogínia.
No, parlava d'un esperit de disbauxa total.
Sí, subratllen que era una manera de distanciar-se d'una certa instrumentalització política que, segons la perspectiva d'aquests textos, va patir el rock català.
Aquí m'agradaria fer un matís, si em permets.
Endavant.
Parlen d'allunyar-se de la política. I segurament tenen raó si parlem de política de partits, de grans proclames.
Sí.
Però pensa-m'hi un moment. En aquell context, on cantar en català era quasi un acte de militància, sortir a un escenari a fer el tronera en la teva llengua, no és això un acte profundament polític?
És un punt de vista molt interessant, sí.
Potser no era premeditat, però l'efecte era trencador. normalitzaven l'ús del català en un espai on estava totalment absent, la festa, el rock, el caos.
Clar, no feien un discurs, sinó que ho posàvem en pràctica.
Doncs un grup que les fonts descriuen com de quilòmetre zero.
Mixt, que també era important, estaven Carlos Rojas, Grego Monina, Guillem Fuster, Viu Barona...
I sobretot les tres veus femenines que portaven la batuta de la festa.
Magdalena Albertí, Toni Lalchón i Rafaela Flaquer.
No te preocupis, jo t'arreglaré. Vaig a dur-se, menja, desquitxany i monent. Tu no te moguis, que ara tornaré. I llavors sí que te boixaré.
I l'objectiu, i això queda claríssim, no era l'harmonia ni la perfecció tècnica.
No, no era la festa participativa.
Exacte.
I això ens porta al nucli de la seva proposta, l'expressió que ho defineix tot i que se repeteix molt, la disbauxa desacomplexada.
Aquesta expressió és clau, oi?
És totalment clau. És una idea revolucionària perquè dinamita la barrera entre l'escenari i el lloc públic.
No anaves a mirar un concert de les 40 putes?
No. I anaves a formar part del concert. Convidaven tothom a integrar-se en aquell caos. I el fet de cantar en català no era una bandera quan allaven.
Era simplement.
L'idioma natural d'aquella festa entre amics. Això, que avui ens pot semblar normal, en aquell moment i en aquell lloc, era una cosa mai vista.
I tant que ho era. I les fonts ens narren tres moments clau. Tres episodis que marquen la seva trajectòria.
Brevíssima, però intensa.
Molt. Dos anys. Entre el 92 i el 93. El primer és el seu debut, el Pub New Serpents. L'anècdota és senzillament genial.
Explica-la, perquè val molt la pena.
Doncs resulta que surten a l'escenari tots disfressats, sense cap sentit, i comencen el seu show. I la gent que hi havia allà es va quedar de pedra.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Són les 40 putes i ja veuran que segur. Para pa 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 pa. Quaranta putes, ja som aquí. Quaranta putes, ja hem arribat. I les altres que han vengut, Déu sap on els iran. Quaranta putes, ja som aquí. Quaranta putes, ja hem arribat. I les altres que han vengut, a bon son, que han vengut. Estan boixant.
M'ho puc imaginar.
La descripció és que el públic no sabia si allò era un espectacle de música, una rua de carnaval o una guarda de tronats.
És boníssima, la descripció.
Intento imaginar-me la cara de la gent, esperant un grup de rock i trobant-se amb allò, un xoc.
És que aquest xoc és el termòmetre perfecte del moment cultural. La reacció del públic ho diu tot.
Clar.
Demostra fins a quin punt allò era inèdit. Però l'element realment sorprenent, el que va deixar la gent descol·locada, no eren només les disfrases.
Què era?
Era que tot allò, la presentació, les cancions, els acudits, tot es feia en català de Mallorca, amb una naturalitat aclapadora. No era un acte cultural solemne, no. Era una festa genuïna, bruta i sorollosa en la seva pròpia llengua. Una cosa que semblava reservada per les gloses o el teatre, no per un pub fosc a altes hores de la matinada.
O sigui que la seva carta de presentació és bàsicament el caos. I la gent no sap ni què pensar.
Exactament.
Però per passar de ser una anècdota de xapejada, necessitaven connectar amb l'escena local, no?
Clar, i sembla que el punt d'inflexió va ser un concert a Manacor, el Putet Tòlix. Allà jugàvem fora de casa, en un lloc amb una escena ja consolidada.
I allà connecten.
I tant que connecten. No només amb el públic, sinó amb els seus propis referents. Allà hi havia Esteve Huet, membre de MAC, aquell grup pioner.
El cercle es tanca.
Va ser com una benedicció, un reconeixement. De fet, va ser a la seva botiga, Rock House, on van gravar la seva única maqueta. Però la història d'aquella nit té una anècdota que, mua, ho encapsula tot.
Sí, és boníssima. Resulta que no només era el grup qui feia l'espectacle.
No, no.
Els mateixos amos del bar, còmplices totals, s'hi van sumar. Van fer córrer la brama pel poble que aquella nit hi havia una festa de disfraces i que la gent havia de venir vestida de dones de vida alegre.
I el més increïble és que la gent s'hi va sumar.
Alguns s'ho van creure.
Van aparèixer vestits per a l'ocasió. Això reforça brutalment la idea que no era un concert. Era un esdeveniment comunitari.
Totalment.
La diversió era co-creada entre el grup, el local i un públic disposat a jugar. Es van trencar totes les barreres. Ja n'hi havia artistes i espectadors.
Era una gran performance col·lectiva. És fantàstic.
Va, un pat de calor. Tanta sort que no ha sortit el sol, perquè si no hauria estat una cosa criminal. I ara farem una cançó, que vos pensava que vos contaria un xiste. Una cançó. Un aplauso per a Manolo. En la mesa de mescles, Manolo. Bueno, venga, man. Vale, vale. Un aplauso para Grego. Era mal de fer, pero lo ha conseguido. Un aplauso. Va, va. Vine, hostia. Vámonos, coño.
Tenim un debut impactant, una consolidació, i això ens porta al tercer i últim gran moment, l'estiu del 92.
El concurs pop-rock de Palma.
Exacte. Això ja eren paraules majors. De sobte, el grup de tronats de Cala Rajada anava a la capital, sortia a la premsa.
Però ells eren plenament conscients de la seva realitat.
Sí, sabien que no guanyarien.
Les seves nules possibilitats de guanyar. Llavors, què podien fer? Doncs el que millor sabien fer.
Convertir-lo en un espectacle.
Exacte. En una declaració de principis a la seva manera. I aquí, potser per primer cop, la seva proposta agafa un to de crítica social molt evident.
Passat pel seu filtre de disbauxa, clar.
Sempre.
Van decidir anar a l'actuació a Palma vestits de pagesos i pageses.
Una imatge potentíssima.
Era una paròdia directa del que ells veien com el centralisme del concurs. Pensem-hi. Gairebé tots els grups eren de Palma.
I cantaven en castellà.
I de cop apareix aquesta colla de la part forana, vestits de la manera més tòpica possible, a reivindicar el seu caos.
Era una crítica rural carregada de simbolisme i de sa complexada. No van anar a demanar permís ni a encaixar.
Van anar a subratllar la seva diferència.
A riure-se'n i a fer que tothom se n'adonés. Va ser un acte d'autoafirmació brutal. I el resultat sonor.
Ah! El resultat sonor.
El resultat va ser, i aquí he de citar perquè és insuperable, la inestabilitat sonora més delirant que els tècnics de so del concurs probablement recorden.
M'encanta aquesta frase.
Un,
La inestabilitat sonora més delirant.
És la definició perfecta.
Passen de la festa pura del pub a una paròdia amb un missatge claríssim, executada, això sí, amb el seu caos característic. No van guanyar, evidentment.
No, clar que no.
Però segur que ningú ha oblidat aquella actuació.
Estic convençada que no, perquè van demostrar que hi havia altres maneres de fer les coses, que no calia seguir les normes per tenir un impacte. El seu premi va ser un altre, deixar una llegenda.
Llavors, si ajuntem totes les peces, què ens queda? En només 2 anys, un grup de joves, sense formació musical, va capgirar l'escena local.
Completament.
Ho van fer amb una fórmula aparentment senzilla: festa, disfrases i l'ús absolutament natural del català. I van deixar una empremta memorable, encara que fos, en forma de caos sonor.
Van representar una via alternativa, clar, però jo crec que és més profund. El rock català que arribava de la península, d'alguna manera, posava la llengua en un pedestal.
Com una cosa a defensar, un símbol.
Un símbol gairebé sagrat. El que fa aquest grup, potser sense ni pensar-ho, és baixar la llengua del pedestal i posar-la a la pista de ball, a la barra del bar, enmig de les rialles. Demostren que una llengua no només sobreviu amb himnes solemnes, sinó també, i potser sobretot, amb disbauxa. I això és un acte de normalització molt més radical i efectiu del que sembla.
Clar.
No cantaven sobre la identitat, la practicaven. De la manera més quotidiana i festiva possible.
La imatge que ens queda és la d'un cometa, no? Un esclat fugaz, brillant, caòtic, però intensíssim.
Sí, exactament.
I això ens porta a una última reflexió per meditar. Una pregunta que aquests documents deixen flotant a l'aire.
A veure.
En la construcció d'una escena i d'una identitat cultural, què deixa una empremta més profunda i duradora?
Bona pregunta.
L'himne perfectament construït amb un missatge seriós? O l'explosió de joia imperfecta i desacomplexada que simplement demostra, sense dir-ho, que una cultura i una llengua estan vives.
I que serveixen per sobre de tot.
Per viure i per passar-s'ho bé.
Yeah.